Què tal? Molt bona tarda. Passa un minut de les 4. Sintonia de Ràdio Maricel, l'emissora municipal de Sitges, arrenca una nova edició del Temps de Descompte, avui dilluns, 11 d'abril de 2016. Com tots els dilluns, toca fer crònica del que ha succeït esportivament parlant en aquest darrer cap de setmana. Home, si parlem de futbol, aquest podria estar o podria haver estat perfectament el cap de setmana del 4. 4 gols li va fer el Sobrense en el Lleida Ben ahir al Municipal de Guadols. Un dels partits més complets que li recordem al conjunt d'en Josu Julián en aquestes últimes setmanes. S'ha arribat ja a la xifra dels 45 punts, per tant, aquella sensació que el Sobrense ja, si no matemàticament, virtualment, ha aconseguit la permanència en aquesta primera catalana. Li van preguntar a Josu Julián sobre el seu futur. Li van preguntar arran de les declaracions que va fer en aquests mateixos micròfons Marc Riba el passat dimecres a la tertúlia Pilotes Fora. De moment, la cosa està en stand-by. Josu Julián reconeix que es troba una miqueta cansat, que han estat 4 anys aquests últims en els que l'equip i el club ha hagut de lluitar amb un molt alt nivell, amb un alt nivell d'exigència, i per tant veurem què és el que passa quan acabin la temporada. De moment, 7 jornades per endavant i el proper partit del Subo aquí a Aiguadols, de nou amb l'Amposta, un equip que ahir li va empatar a 3 al Vilanova i que lluita per la permanència. 4 gols també li va fer, per ser el Sitges, al Carme, a domicili. Un partit pràctic, vaja, el que havia de fer el Sitges va complir, va sumar 3 punts importants en una jornada en què els de dalt no han fallat, cap d'ells, si exceptuem el Cubelles, que amb la derrota amb el Riudevitlles pot haver-se ja despenjat definitivament i descavalcat ja d'aquesta lluita per l'ascens. I 4 gols també li va fer el Sobrense Ben al camp de la Granada. Una nova victòria, 3 punts més per als homes d'Ernest Serra que certifiquen jornada a jornada la seva candidatura a ser la temporada que ve a Tercera Catalana. En bàsquet hem de recordar, o hem de parlar també d'aquesta ratxa negativa de 3 derrotes consecutives que per fi ha aconseguit tallar amb el bàsquet de Sitges després de la victòria 60-72 a la pista del CSC. Atenció, perquè en aquest dijous en partit avançat rep el grup Barna, un dels candidats a l'ascens a Lliga EVA aquesta temporada, un partit que jugarà aquí a Pinsbens a partir de les 9 del vespre. Un grup Barna dels millors equips, sens dubte, que es pot trobar a dia d'avui al bàsquet de Sitges i que la primera volta va ser capaç de guanyar de 30 als homes d'Edu Piñero, 81-51. En rugby ha finalitzat el, diguem-ho així, si se'ns permet l'expressió, el mal son per al Rugby Club Sitges. Derrota a l'última jornada 101-0 a Alacant, al camp del líder, al camp de la Vila. Un Rugby Club Sitges que finalment ha estat penúltim i ara esperam a veure si caldrà disputar amb aquesta promoció per evitar el descens. D'aquí uns moments tenim previst de saludar a un dels entrenadors del primer equip del Rugby Club Sitges, a Camilo Hanglin. I en escacs, aquest també ha estat un cap de setmana important, però amb derrota per la penya d'escacs del Prado en el duel d'anada del play-off de sense divisió d'honor. De moment, el Gerunda que ha colpejat primer. Queda, però, la tornada amb aquest proper diumenge a Girona. 4-4, comencem.
Zero 12. La Generalitat al teu costat.
El consum d'alcohol i drogues minva la nostra capacitat d'atenció al volant, redueix la percepció de risc i ens porta a actituds temeràries. Recorda que conduir requereix estats d'alerta i decisions ràpides. Conduir sota els efectes de l'alcohol i les drogues està sancionat amb pèrdua de punts, multes econòmiques i fins i tot amb penes de presó.
Avui em toca conduir a mi.
Conduir és un acte de responsabilitat. Drogues i alcohol no són bons companys de viatge.
012. La Generalitat al teu costat.
Bon dia, digui.
Hola, vull deixar el Matarrates.
Expliqui'm com va començar.
Com tots, un dia amb els amics i després m'hi vaig enganxar.
El fum del tabac conté més de 4.000 components tòxics, fatals per tu i pels altres. Truca al 902-111-444 i t'ajudem. El fum és fatal. Generalitat de Catalunya per la salut, som-hi.
Saps que el Diari de Vilanova és el setmanari comarcal més venut de Catalunya?
I això, que mai no s'ha venut a ningú.
Diari de Vilanova, 157 anys informant-te de tot allò que t'interessa. 157 anys depenent només de tu.
Ràdio Maricel, al 107.8 de la freqüència modulada.
Són les 4 i 6, gairebé les 4 i 7 minuts de la tarda. Comencem aquest temps de descompte d'avui, 11 d'abril de 2016, fent crònica esportiva, acompanyant-los fins a les 5 en punt de la tarda. Comencem avui parlant de rugby, perquè, com els dèiem ara fa uns momentets, s'ha disputat aquest passat cap de setmana la última jornada a la divisió d'honor B. Ho dèiem també ara fa uns instants. Si se'm permet l'expressió, ha acabat aquesta mena de malson per al Rugby Club Sitges, i ha acabat doncs, amb un resultat contundent amb la visita al camp del líder, el Club Rugby La Vila d'Alacant, de Villajoyosa. Va perdre el conjunt sitgetà per 101-0. Com dèiem també, el Rugby Club Sitges, per tant, finalitza amb aquest campionat en la penúltima posició amb un balanç de 2 victòries, un empat i 19 derrotes. Caldrà veure ara, a partir d'ara, si li caldrà jugar una promoció per evitar el descens. 4 i 7, tenim al telèfon a un dels entrenadors del Rugby Club Sitges, ell és Camilo Hanglin. Camilo, buenas tardes.
Hola, buena tarde.
Supongo, bien, supongo que vosotros un poco cansados del largo viaje que os tocó hacer ayer a Villajoyosa.
Sí, la verdad es que a mí no me tocó, yo fui con el equipo B, pero sí, estamos cansados. Más por el viaje de ayer, por el año, que ha sido bastante difícil.
¿Vale esa expresión de que lo que os ha tocado vivir esta temporada es lo más parecido a una pesadilla?
Sí. Ha sido un año muy difícil. Las lesiones han sido muy duras, muy mutas. Ayer en Villajoyosa jugamos con 11 jugadores. Contra el mejor equipo, jugar con 11 jugadores...
Es demasiada ventaja.
Sí, 100 me parecen pocos. Nos han hecho 100, es poco. Poco. Tú piensas que en el rugby juega 15 a 15, nosotros vamos con casi un tercio del equipo menos. Muy difícil aún. Debería ser un orgullo para los jugadores que entraron al campo a aguantar como pudieron. Contra un gran equipo, además, ¿no?
Ha sido esta una constante esta temporada, ¿no, Camilo? Las lesiones, el hecho de ir algunas veces en inferioridad a competir, pues bueno, en una liga tan dura, tan exigente como esta división de honor B.
Sí, nosotros, bueno, ya lo habíamos hablado en una otra ocasión. Sí. Nosotros tenemos una gran cantidad de jugadores, básicamente todos nuestros jugadores son amateurs. Trabajan, estudian, tienen sus problemas familiares. Difícil mantenerlos en forma jugando en una división tan física en este momento. En los últimos años el rugby, si bien la estrategia y la táctica no ha cambiado tanto, como ha cambiado el nivel físico. Hay que estar realmente bien para jugar al rugby. Físicamente, quiero decir, ¿no?
Sí, te entiendo.
Y a nosotros, claro, si tienen jugadores que tienen que ir a la universidad, tienen que trabajar... algunos jugadores de fin de semana no pudieron viajar porque tenían que trabajar. Trabajaban el sábado o trabajaban el domingo, con lo cual no podían ir. Piensa que presentamos 2 equipos todos los fines de semana. Y nos costó mucho este año juntar 30 tíos y cada fin de semana en con un estado físico competente. Es muy difícil. La verdad,
vista cuál es la situación y todo lo que explicas y habéis ido comentando a lo largo de esta temporada, ¿lo mejor para el equipo sería descender? Y entiéndeme la pregunta.
De alguna manera sí, pero de otra manera siempre hay que jugar en el mejor nivel posible, ¿no?
Está claro.
Y además nuestro rugby, en el sentido de lo que sabemos hacer, cómo jugamos al rugby, nuestro rugby es bueno y estamos en el nivel que tenemos que estar. No aguantamos la categoría por casualidad. No ganamos dos partidos de casualidad, ganamos dos partidos porque los jugamos y los ganamos y se dan los astros. Ese día pueden venir todos los que están estudiando, los que están trabajando, y pueden meter un equipo en el campo que le gana a equipos que salen terceros de esta liga, ¿no? Uh-huh. Un equipo que está para ascender, como el CAU.
Sí, señor.
No es casualidad. Es cierto que ese fin de semana se dieron todos los astros, vinieron todos los que podían, estaban todos los que podían ser, y sí, se da. Eso te demuestra que, bueno, si fuéramos profesionales, ¿no? Pongámoslo entre comillas también, digamos, si fuéramos profesionales y les pudiéramos pagar por venir y pudieran estar todos los fines de semana, tal vez ganaríamos más partidos, ¿no? Uh-huh. Porque nuestro nivel de juego es en el que estamos. Si le ganamos al tercero, es decir, que tampoco estamos tan lejos. El problema es que, lo que te digo, tenemos muchos problemas de pues, gente que no puede venir porque está trabajando, gente que está viviendo en Barcelona que no puede venir, que está estudiando, más las lesiones, más el mantenerse físicamente competente. Este año hemos tenido 34 lesiones de media duración. Uf. Es decir, no estoy hablando de un jugador que no juega más, pero sí un jugador que tarda un mes y medio en recuperarse. Y son 34 lesiones, son la mitad del equipo lesionado.
Uh-huh. Vaya que eso sí que ha sido una pesadilla, ¿eh? Más que un poco los resultados, las derrotas en sí, el hecho de no poder afrontar los partidos en las mejores condiciones. A partir
lo
de
que
aquí,
más duele es, lo que más duele es eso.
Sí.
No
las derrotas en sí.
No las derrotas en sí, porque uh-huh. Bueno, mira, las derrotas.
Claro, a nadie le gusta perder.
Sí. A nadie le gusta perder, pero bueno, en rugby y para nosotros que jugamos, somos amateurs y jugamos a esto porque nos gusta jugar. Uh-huh. Y porque creemos que así es la vida. Sí, pero afrontarlo con 14 tíos contra 15, con 12 contra 15, con 11 contra el mejor, bueno, es que eso sí es duro, eso es duro. Uh-huh. Eso es duro y no solamente para los jugadores, que son los que al final se rompen los cuernos en el campo, sino para el entrenador. ¿Qué le dices a un jugador que juega o va a jugar 11 contra 15? Sí. Romperte el hombro, hacer todo lo que puedas, a que sucate, sufrir, bueno, también cuesta, ¿no? Convencerlos. Todo va un poco de la mano. Piensa que nosotros somos un club amateur en el cual la mística es muy importante, ¿no? Ya lo hemos hablado también.
Sí.
Que nuestro club es un club de mística, no es un club de otro tipo, es un club que jugamos porque nos gusta y tenemos muchos jugadores, son casi 60, pero claro, todos trabajan, todos estudian, todos tienen novia, todos tienen sus cosas. Sí.
Es difícil encontrar ese equilibrio. Camilo, para ir acabando, llegados hasta este punto, ahora solo hace falta saber si tendréis que jugar una promoción para una evitar promoción, el descenso, sí. ¿No? Dependerá esto bastante de quién asciende, ¿no? Hay tres equipos con opciones, como son La Vila, San Cugat y Valencia, y Cao Valencia.
Sí.
A partir de ahí, supongo que vaya, hemos de esperar.
Sí, hay que esperar, digamos, lo que tú decías, que si nos conviene bajar o no, y bueno, si, lo que te digo, de cierta manera sí.
Sí.
Digamos, en algún sentido no sería más cómodo. Pero bueno, no sé si sinceramente, gracias a Dios, no tengo que tomar yo esa decisión. Sí. Lo tiene que tomar la Junta, lo tienen que tomar los jugadores. Yo entrenaré el equipo de donde esté y como esté. Creo que no nos corresponde por nuestro juego. Nosotros estamos en el nivel que tenemos que estar. Lo que pasa es que necesitamos más jugadores. Sí. O más jugadores, o mejor entrenados, o con más tiempo, mejores instalaciones. Todo eso ayudaría. Estamos muy precarios. Tú piensas que, por ejemplo, los de Villajodosa tuvieron que cambiarse en la calle cuando vinieron. Porque no teníamos vestuarios. ¿No?
Sí, no, es.
Claro. Todo eso tampoco ayuda a la mística de un club que tu contrario se tenga que cambiar en la calle porque tú no tienes vestuarios.
Está claro, sí.
Ese tipo de cosas no te enorgullecen de tu club. Entonces es difícil también trabajar sobre la mística, sobre la emoción, sobre la voluntad de los jugadores y la voluntad del club, sobre los individuos. Si tú tienes que... No, pues no tienes otra opción, es que no tienes vestuarios, se tienen que tener en la calle. Uh-huh. O esperar a que salgan los infantiles del hospitalet para cambiarse.
Difícil. Camilo, la última. ¿Hay que esperar mucho para saber si finalmente jugaréis esa promoción o tenéis noticias al respecto?
Bueno, hay que esperar demasiado, diría yo. Casi la promoción, si juegas, va de arriba hacia abajo.
Sí.
Por lo tanto, tenemos que esperar hasta que se decida arriba quién sube, quién no, vayan bajando. Yo me temo que no vamos a tener nada que decidir. Me temo, entendémelo también como lo digo, me temo que vamos a mantener la categoría. Uh-huh. Con lo cual, no va a haber nada que decidir, sino que, bueno, vamos a tener que decidirlo fuera del campo, no dentro del campo.
Claro, como club. El club tendrá que decidir
qué
es lo que quiere y qué es lo que más le interesa de cara a la temporada que viene. En cualquier caso, Camilo, te agradezco estas reflexiones en voz alta que hoy nos has hecho aquí. Y bueno, ánimos y suerte. Ahora lo que queda quizás es difícil.
Bueno, queda terminar el campeonato del B, que sí. También son jugadores. Uh-huh. Que le quedan todavía tres partidos. Y desde luego tenemos unas dos o tres semanas en las cuales no tenemos partidos hasta ver si el playoff lo hay que competirlo o no. Uh-huh. En esas tres o tres semanas tenemos algún amistoso, algo para mantenernos un poquito.
Claro, no hay que perder el ritmo competitivo, como se dice.
Sí. Y después viene la parte del Seven, que es más divertida, más agraciada, lo de allá. Y este tipo de cosas más veraniegas.
Perfecto. Camilo, te lo agradezco y que tengáis suerte.
Muchas gracias.
Gracias. Adiós.
Hasta luego.
Un quart i dos minuts de 5 de la tarda. Interessants, com a mínim, les reflexions que ens deixa Camilo Hanglin, un dels entrenadors del Rugby Club Sitges. Probablement, en el cas que l'equip aconsegueixi mantenir la categoria, haurà de ser el club, el mateix Rugby Club Sitges, qui decideixi si veritablement li interessa passar una altra temporada com aquesta a la divisió d'honor B. Esperar, no queda una altra. Tanquem el bloc dedicat al rugby. Ara Camilo Hanglin, que ens en recordava que el sènior B encara està en competició, doncs ha perdut també aquest cap de setmana passat. Ho va fer per 82-36 a la Lliga de Primera Catalana, al camp del Rugby Club Cornellà, i l'infantil A, que va poder guanyar 14-24 en la seva visita al camp del Buc Ubae. Anem al futbol, toca fer crònica del que ha succeït en aquesta jornada número 27, tant a primera com a tercera catalana. Comencem repassant marcadors i la classificació del grup 2 de la primera catalana. Que varen ser aquests: Redis 0, Balaguer 0, Terrassa 0, Jesús i Maria 0, Sant Boià 0, Viladecans 0, Castelldefels 3, Torredembarra 1, El Catllà 0, Sant Ildefons 7, Amposta 3, Vilanova 3, Igualada 5, Rapitenca 2, Suborense 4, Lleida Esportiu 1 i Vilaseca 0, Vista Alegre 0. Vaja, comptabilitzem 4 empats a 0, no és massa habitual. La classificació al Castelldefels, que es manté com a líder amb 54 punts, 2 més que el Vilanova, 51 per a Sant Boià, 48 per Igualada, 48 punts també per Balaguer. El Jesús i Maria ocupa la sisena posició amb 45 punts, els mateixos que el Sobrense. Lleida, 8è amb 44, 41 per Sant Ildefons, 40 per Vistalegre, 36 per Vilaseca, 35 per Rapitenca, 32 per Terrassa, Viladecans en suma 29, és 14è, i a la part baixa, és a dir, les 4 últimes places són per Redis amb 25, Amposta amb 24, Torredembarra amb 15 i ja matemàticament descendit el Catllà amb 3 punts. I ja és ben cert que amb la victòria d'ahir, aquest 4-1 al Municipal de Guadols del Suborense davant el Lleida Esportiu, el conjunt sitgetà que s'assegura ja de forma, si no matemàtica, virtual, la permanència per ser la temporada que ve de nou a primera catalana. Toni, bona tarda.
Bona tarda.
Un dels partits ahir més complerts que se li recorda al Suborense, no a la temporada, perquè n'hi ha hagut de molt bons, però sí que en les últimes setmanes.
Sí, 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 sobretot en la segona meitat.
En aquesta segona volta sí que l'equip venia de fer-li 4 al Sant Ildefons en l'últim partit que es va jugar aquí a Aiguadols. Ahir va tornar a repetir idèntic marcador, 4-1, davant, ho deia el Jo Suan Acabà, el que ell considera un dels equips més ben treballats de la categoria, un bon rival, un altre cop, el Lleida.
Sí, molt bon rival, un rival que li dona un tracte exquisit a la pilota, però que sobretot a la primera part va respirar. La primera part sí que va respirar perquè el partit va estar molt igualat.
Sí, parlem d'una primera meitat igualada a nivell de tot i fins i tot a nivell d'ocasions. Una molt clara per part del Sobrense, a botes d'Adrià Creixell, i una altra clara del Lleida, que Nito va resoldre d'una manera espectacular.
Sí, sí, sí. I bé, i tot feia pensar doncs, que el partit seria molt igualat. Però bé, tot començaria a canviar a la represa ja al primer minut.
Sí, sí, el signe del partit comença a variar, tot just, com dius, al primer minut de la represa.
Aquella falta treta per Robert, un over que va treure pràcticament totes les faltes del Sobrense i que per mi és una peça fonamental. Jo crec que el gran encert d'aquest Sobrense, d'aquesta segona volta, és el bon moment que es troba Over.
Gran final de temporada d'Over, sens dubte. Clar. Ahir va ser un aglutinador a la part ofensiva de l'equip. Clar, tot i que en línies generals, ho destacava també el míster, no? Ahir no podem destacar, podríem fer-ho potser a nivell personal de cadascú, no? Qui t'agrada més, qui t'agrada menys, qui ho va fer millor o pitjor, no? Però en qualsevol cas, ahir, línia de defensa, perfecta. Línia del mig del camp, perfecta. Línia d'atac, perfecta.
Sí, sí. El que passa que jo destacava, per exemple, el cas de l'Over.
Sí, sí, no, perquè evidentment es veu molt, quan un davanter destaca es veu molt.
Clar, i perquè el problema que havia tingut fins al partit del Sant Ildefons al Sobrense era el gol. El Sobrense estava atacant, estava defendent molt bé, perquè doncs, el Sobrense encaixava pocs gols, el Sobrense doncs, jugava bé al mig del camp, però li faltava aquella xispa de velocitat endavant per a fer gol, perquè tenien ocasions, però li faltava el gol. Amb el Lover i el Geri, jo penso que l'equip torna a retrobar doncs, el seu millor moment, la seva millor versió de cara a Barraca.
Ofensivament parlant, sí, sí. El Josep Maria també sembla que està recuperant el millor to, ahir va tornar a marcar.
Correcte, és que això...
És important que l'equip arribi bé al final de temporada, després d'un campionat exigent, evidentment.
Clar, és que recuperes també el teu delanter gol, el teu home gol, no? I doncs, jo penso que aquests tres puntals són molt importants d'aquesta nova recuperació del Sobrense en atac i marca gols. I que li pot fer mal és a qualsevol equip jugant a aquest nivell, perquè és un equip que sap a lo que juga, un equip molt disciplinat en defensa, tenint un Alberto sensacional.
Gran,
o un Minga.
Gran temporada d'Alberto, sí, sí, Minga. En
fi. Lo del Minga ja és... Sí. I lo del Pablo... Compte amb el Pablo, el partidàs que va fer ahir Pablo, que el mateix estava defendent que jugant a l'atac, perquè clar, és un jugador que té molta arribada.
Té la tendència també, evidentment.
Clar,
sí, sí.
I és que jo penso que ara el Sobrense està passant el seu millor moment perquè doncs, després d'un temps doncs, una mica dubtós s'ha aconseguit la millor versió de l'equip.
I arriba coincidint amb aquest final de temporada, apassionant, sens dubte, i amb un calendari exigent també, de fet ho ha estat tota la temporada, però ara dona aquella casualitat que el Sobrense haurà de visitar equips que s'estan jugant les garrofes, com vulgarament es diu, a la part alta de la classificació, tot i que d'entrada aquest diumenge en recordem torna a jugar aquí a Aiguadols amb un equip que precisament no es juga a l'ascens, sinó tot el contrari, el descens, l'Amposta, que ahir li va esgarrapar un puntet al Club de Futbol Vilanova. Alberto, com dèiem, l'autor del 0-1 al minut 46, aprofitant el servei d'una falta. El 0-2, crec que bé, un gol també amb jugada per banda. Creixell, amb la col·laboració del porter, doncs va posar aquest 2-0 al marcador. I el tercer, que és el que fa el Josep Maria,
és impressionant.
És la millor jugada del partit.
És impressionant, és una pilota...
Sí, sí, una jugada que inicia que... over.
Sí, però la roba,
sí, sí.
La pilota, la roba doncs al Minga. Minga passa a Over, Over passa a Sardà,
sí, sí.
Sardà le torna a Over, Orbe passa com el passe de la mort, però buscant el segon pal de la porteria de l'equip del Lleida, i des de lluny arriba amb velocitat
sí, sí, Josep Maria Mercè
i remata a dintre.
Sí,
no?
Sí.
Impressionant,
Sí, sí, impressionant. La millor acció del partit, sens dubte, la que va propiciar amb aquest 3-0, el 4-0 ja obra de Didac que bé, a poc a poc també sembla que s'ha d'anar retrobant amb ell mateix.
I que va tenir un parell d'arribades molt bones.
Aquestes últimes setmanes no hem vist la millor versió del Dídac.
No, perquè, home, és que la competició té un desgast.
I, de fet, això probablement explica la seva suplència en aquestes últimes setmanes.
La competició té un desgast i aquest desgast ha tocat una miqueta al Dídac, perquè portava molts partits consecutius. Home, ara trobar recanvis, a tenir jugadors com l'Over, que te desequilibra, d'aquesta manera te treu una miqueta aquella pressió, tu pots disposar també amb el Dídac, i amb el Dídac, l'Over, el Geri, el Josep Maria, és que ara torna a tenir efectius al Sobrens en atac.
El 4-0, com dèiem, obra de Dídac, aprofitant una pilota a l'interior de l'àrea amb un toc de qualitat, sens dubte, i el 4-1 ja al 93, en la últimíssima acció del partit.
I l'única clara a la segona part.
És l'única que li recordem clara al Lleida Esportiu, perquè el Sobrense va deixar sense arguments ofensius al conjunt lleidatà. Victòria, com dèiem, per 4-1. En acabar, parlàvem, com sempre, amb l'entrenador, amb Josu Julián, no només pel partit, no només per aquests 45 punts, sinó sobre el futur. Recordaran que, com dèiem, aquest passat dimecres la tertúlia Pilotes Fora, Marc Riba, deia que el club li havia fet l'encàrrec d'intentar convèncer amb el Josu perquè seguís la temporada que ve. Òbviament, li havíem de preguntar sobre el futur i ens va deixar al damunt de la taula no la solució, sinó, de moment, allò de dir: falten 7 jornades, veurem què passa.
Sí, home, jo crec que és un dels equips que està més treballat de la Lliga, sens dubte, per no dir el que més, sense faltar respecte a ningú, òbviament, però és un equip molt treballat, és un equip que sap el que juga, és un equip que crea moltes oportunitats de gol, o si més no, et crea molts problemes a l'hora de defensar i a l'hora de poder atacar-los. I, home, fer-los 4 gols ens diu el nivell que ha estat el Sobrense. A part, bueno, l'últim que l'hem rebut a l'últim segon. Sí que l'hem rebut, òbviament, però crec que hem defensat amb molta serietat i molt, molt content del treball de tots els jugadors.
Et deia allò del partit complet, perquè avui, des de l'1 fins al 93, a l'equip no se li ha detectat apenas fissures.
No, bueno, sabíem que si en aquest tipus de partit ens anem d'ell en 2 minuts, ens la poden liar. O sigui que avui crec que en aquest sentit hem estat perfectes, hem estat en tot moment ficats, en tot moment concentrats, en cadascú el que havia de fer, i, bueno, i això ens ha donat les possibilitats de poder atacar amb ordre i de poder defensar més o menys també amb ordre.
L'equip seguríssim al darrere, al mig del camp també avui impecable, al davant homes com l'Over, que està a un nivell extraordinari i que està fent un final de campanya molt, molt bo. Josep Maria retrobant-se a poc també amb el gol. Mm-hmm. Ja et dic, avui és un d'aquells partits en què tothom puntua molt alt.
Sí, no, avui és, jo crec que és injust parlar de 3 jugadors, 2 jugadors, jo crec que tot l'equip ha estat bé. Crec que hem treballat tots cap al mateix sentit i, bueno, i hem creat moltes ocasions per poder fer gol, i això ens hem de quedar, no individualitzant que ho hagi fet l'Over o ho hagi fet el Josep Maria o el Geri, sinó el Dídac també ha fet les seves, l'Edu també, els homes de darrere han tingut també les seves ocasions. Crec que l'Adrià ha tingut, potser no ha sigut el seu millor partit, però ha donat un gol, ha tingut les seves ocasions a la primera part. Bueno, crec que en línies generals hem estat tots a una alçada molt alta.
45 punts. L'equip ja gairebé pot dir que amb aquesta puntuació s'assegura la permanència.
Bueno, virtualment crec que sí. Crec que, home, crec que els hi portem ara, si no me'n recordo malament, 13 o 14 punts al descens i queden 21. Mm. Bueno, clar, ho hem de perdre tot i que ells guanyin tot. Bueno, virtualment es pot dir que l'objectiu està aconseguit, i, bueno, però això no ens treu del que hem de fer. Hem de tornar a entrenar dimarts, dijous, divendres, per tornar a preparar el partit amb l'Amposta, que serà un altre partit diferent, però amb una dificultat màxima com el d'avui.
Arribats a aquest punt i sumats, com dèiem, aquests 45 punts, Quin ha de ser l'objectiu en aquests 7 últims partits que queden? T'ho pregunto d'una altra manera, si pots quedar al 6 no quedis al 7, suposo.
Clar. 21 punts són l'objectiu. Clar, això és molt difícil de dir, és molt fàcil de dir, però molt difícil de fer. L'objectiu nostre és la setmana de fer 3 punts, després anar a Igualada i fer 3 punts, però bueno, amb les seves dificultats. Òbviament, si tu em diguessis quin seria l'objectiu final, fer els màxims punts possibles. Si podem fer 21, òbviament, però això és molt difícil. Anar partit a partit, la setmana que ve en posta, intentar fer un partit com el d'avui, complert, i després ja veurem, amb calma i tranquil·litat.
Calendari és maco, eh?
Sí, però tot l'any ha sigut maco. Vull dir, no, jo no crec que hi hagi equip menys potent que un altre. Jo crec que el...
No, t'ho deia més que res, perquè evidentment jugareu contra equips que s'estan jugant a dia d'avui l'ascens.
Clar. Bueno, i també el descens. L'Amposta està jugant al descens. Bueno, també... és de valorar-ho. O sigui, una entitat com l'Amposta que vingui aquí a jugar-se al descens, doncs ens ha de dir que serà un partit molt complicat.
És ara quan el Sobrense potser es trobarà més còmode?
No ho sé, si es trobarà més còmode o no, i això ens ho diran els dies.
Una miqueta alliberat d'aquesta pressió entre cometes de...
Jo crec que per això tampoc hem tingut aquesta dia de guanyar sí o sí, com altres clubs la poden tenir. Nosaltres hem fet avui el nostre partit, ho hem preparat crec que bé, i ens ha sortit bé. A partir d'aquí el que hem de fer és seguir amb zero pressió, que no té cap pressió aquest club, i si ja et dic, si podem guanyar l'Amposta, doncs guanyar-ho, però amb molt de cap i molta de tranquil·litat.
Ja s'ho permet amb una última qüestió, en aquest cas... T'haig de preguntar pel futur, bàsicament perquè el dimecres a la ràdio m'arriba, va dir que el club li havia fet l'encàrrec d'intentar convèncer-te per seguir la temporada que ve. Entenc que si t'han de convèncer, tu tens una idea de no seguir. No sé si és així, no és així...
Bueno, jo haig de parlar amb ells, no puc dir res més. Sí que és cert que la temporada és llarga, que portem 4 anys amb un nivell d'exigència alt, i que tot això doncs, no és bueno, que les piles a vegades es descarreguen i ja està, hem de parlar.
Necessites després... omplir el dipòsit, suposo.
Bueno, jo soc una persona que em moc per motivacions, ja està, a partir d'aquí, si em veig amb cor i amb motivació, seguiré, i si no em veig amb cor i amb motivació, doncs no seguiré, no hi ha cap problema. No s'acaba el món ni a Sitges ni en lloc. I si haig de quedar-me a casa, doncs em quedaré a casa amb la Núria i amb la Llune, i molt bé.
Ara és un no, però d'aquí al final aquest no pot revertir-se en un sí.
No és ni un
o,
no,
de,
ni un
o,
sí.
O de què depèn de que la teva postura en aquest sentit variï o canvi?
La meva motivació, ja et dic. Va. A dia d'avui només penso en l'Amposta. No,
és una qüestió teva, personal.
Sí. Penso en l'Amposta i ja està. I la temporada que ve queda molt. I jo vull guanyar els màxims partits possibles i després ja veurem què depara el futur.
i 34, aquestes són les valoracions que feia en Josu Julián, ja no només com han pogut escoltar sobre el partit, sinó sobre el futur. Vaja, podíem intuir, podíem imaginar quina seria la resposta. Evidentment, no és el primer cop que diem que els Sobrens es troben en aquesta situació. Si no recordo malament, Toni, jo crec que quan l'equip va pujar de tercera a segona, em sembla que el Josu tampoc tenia massa clara la seva continuïtat. Ara parlo molt de memòria i potser fico la pota, no? Però, en fi, que no és nova la situació.
No és
nova. I que tot dependrà, com deia el propi afectat en aquest cas, el propi entrenador, doncs, de trobar la motivació de nou.
Sí, jo penso que pot decidir el final de temporada.
Ja, el com l'acabi l'equip.
Exacte.
I quina sigui la proposta.
Com l'acabi ell, també... Ell diu que es mou per sensacions, doncs les sensacions que acaba el campionat, i segur que ja tindrà clar les sensacions que pot tenir en l'altre, el proper campionat, segons la proposta o segons el projecte del club.
Home, jo entenc que una magnífica motivació per ell podria ser que el, bé, que es plantegés de cara a la temporada que ve donar un pas al front, un pas més endavant.
Sí.
No conec una altra motivació que no sigui, en aquest cas, extra.
Sí, el que passa que el gestor...
Tu acabes aquesta temporada, posa't allò que el Sobrens acaba, no sé, cinquè, per dir alguna cosa. Home, d'entrada has fet una magnífica temporada.
Sí.
Històricament, sí. La teva primera temporada, primera catalana, per un club com el Sobrens. Què et pots plantejar tu... o quin plus pots tenir tu, o quina motivació extra pots tenir tu com a equip per l'any que ve? Doncs jo crec que és lluitar per l'ascens.
Sí, clar, és això. Sí. És que és
perquè, clar,
això.
Si dius, va, la temporada que ve, doncs si avui he quedat 5, al 5, doncs va, 4 ja m'estarà bé.
No,
aquesta no és, crec que no és el camí.
No. No, ell ha posat el llistó molt alt, ell ha aconseguit el que no ha aconseguit ningú. Clar, ell és molt per sensació, la seva sensació és, doncs, si ara queda entre els quatre primers, l'any que ve aconseguir l'ascens, perquè és un entrenador ambiciós, perquè l'ha aconseguit tot amb aquest equip, i evidentment no es conformarà a anar a baixar el llistó. Ell voldrà anar pujant el llistó. Clar, el llistó, segons com acabi aquesta temporada, pot ser l'ascens l'any que ve. Ell té que treure després conclusió de lo que tindrà i fins on pot arribar aquest club.
En fi, doncs, de moment les coses estan així. Com que això és allò del setmana a setmana, ens centrem, com deia el propi Josu, en diumenge, perquè aquí ve l'Amposta, partit que jugarà amb Aiguadols, segon partit consecutiu, una Amposta que compta perquè està en una situació delicadíssima com a tercer per la cua, i ja imaginem que el perfil de partit serà molt diferent al que varen poder viure ahir amb el Lleida. 4:37. Moment ja de repassar amb els resultats. El grup 12 de la tercera de catalana han estat aquests, també corresponents a la 27a jornada. Castellbí 1, Olivella 2, Cubelles 1, Riu de Bitlles 3, Carme 1, Sitges 4, Martinenca 2, La Múnia 2, Sant Pere Molanta 2, La Granada 2, Anoia 0, Martorell B 4, el Joventut Ribatana 0, Montserrat Igualada 2, Fàtima 1, Piera 3 i Calaf 5, Sant Cugat Sesgarrigues 0. Líder Montserrat Igualada, 65 punts, 60 per Calaf i per Sitges. En quarta posició trobem el Martorell B amb 58, 53 i ja gairebé descavalcat el Cubelles, 44 la Martinenca, 43 el Piera, 43 punts també suma la Múnia, 40 la Jove Ribatana, 31 per Anoia, 30 per Olivella, 27 per Carme i Sant Pere Molanta, el Riu de Villas en té 26, 24 per a Sant Cugat Sesgarrigues i tanquen la classificació la Granada amb 22, 16 per a Castellbí i 15 per Fàtima. En fi, Toni, que cap dels de dalt va fallar.
No.
No hi ha hagut cap sorpresa, Va guanyar el Sitges, va guanyar el Martorell B, va guanyar el Montserrat Igualada i va guanyar també el Calaf, com era d'esperar. Potser el resultat més sorprenent és la derrota del Cubelles a casa 1-3, Riu de Bitlles. Una altra vegada més, el Pons i Ventura.
Sí, ho veiem venir. De fet, es veia venir que seria un partit molt complicat per al Cubelles, que els últims resultats diuen que el Cubelles al seu camp no està bé, que el Cubelles no és el mateix i que el que va veure el partit es va donar ràpidament que amb la intensitat que juga amb aquest equip, doncs és que pràcticament ha decidit ja que tot el té perdut, no?
Que baixa vulgarment, com vulgarment es diu, no? Si hem de fer un símil, la baixa ja als braços o llença la tovallola, com es vulgui dir. I probablement dels equips de baix, Toni, Rodavilla sigui el que ara té els números, el que tingui més butlletes per salvar-se.
Sí, és el que millor juga, i el que millor equip té.
I el que millor resultats està traient últimament, clar, és evident.
Clar, i tenen en compte una cosa, si aquest equip hagués començat amb aquests jugadors. Ara, i a millor són 3 o 4 jugadors només, perquè els altres són els mateixos, però 3 o 4 jugadors que noten molt, un entrenador que els col·loca bé, i doncs això és la clau. Home, pot rebre més d'un si el Rodivillas tira cap amunt, i tirarà, jo penso que el que ho té complicat, ho té bastant complicat, i crec que s'ha complicat la vida, és el Sant Pere Molanta,
Sí, Sant Pere Molanta, que com ja informàvem divendres passat, ha decidit prescindir dels serveis de Rafa Porras i Arturo Valera com a entrenadors. En fi, veurem. Un té aquella sensació que quan va fins a Carme el temps retrocedeix. Gairebé, Toni, teníem ahir la sensació que estàvem com fa 20 anys enrere, per posar un exemple. Però ahir el Sitges va fer el que havia de fer, que era guanyar, sumar 3 punts i, com es diu també en aquests casos, prova superada.
Sí, és la prova superada, no? Perquè doncs el Sitges és molt conscient de que no pot fallar cap punt, i és conscient de que li queda molt camí encara, i un camí rocós.
Difícil. Té un calendari... Difícilet.
Doncs en tot això és conscient de que doncs ells faran tot el possible. A més, jo veig a l'equip molt motivat, Veig a l'equip molt bé. No fa falta que parli molt al Manel, perquè l'equip ja ho fa tot.
Home, ahir pensem que tenia 3 baixes, jo crec que importants. D'entrada, la de Mario León, després Jaume Jordi i després Alejandro Morillas.
Clar, és que són 3 jugadors importants per l'Índia.
3 jugadors que a dia d'avui són 3 gairebé fixes en l'11 del Manel.
Per línia, no? Sí, sí. Una a la porteria, l'altra al mig del camp i l'altra en atac.
Exactament,
no?
Sí.
Sí, 3 jugadors claus, no? Però clar, és que parlem d'això, no? L'equip està molt motivat, i ahir, per exemple, li va tocar jugar de delanter a Eloi i va fer un partidàs.
Sí,
perquè
un Eloi que
vèiem a l'Eloi a tot arreu.
Sí, gairebé. Va començar davant i va acabar jugant de lateral. En fi, lateral. Obligats una miqueta pel guió, no? Però en fi, un Sitges que va encarar molt bé el partit amb el 0-2 ja en acabar la primera meitat. Alejandro Pascua
mirant en fred, tenint un jugador com l'Alejandro Pascua, és una garantia,
l'autor del primer gol, ben dureta. Saràbia, que està en plan
golejador, porta 4 partits consecutius mullant.
Sí, quarta jornada consecutiva que el central del Sitges doncs aconsegueix veure porteria. El 0-3 sobre d'Albert Barberà, des dels 11 metres, des del punt de penal claríssim sobre Rafa García. Gran també, partit també del Rafa.
Gran partit molt complet d'aquest xaval. Molt bé.
I bé, sí que ells entren al partit amb l'1-3... Potser el Sitges en aquells 10 minuts entre el gol d'ells i que no passa aquest efecte gasosa per part del conjunt local, doncs sí que pateix una miqueta, però al final el quart gol també, obra d'Alejandro Pascua, amb quina sang freda, i més d'un feia conya que es va posar nerviós. És una pilota que refusa Edu Hidalgo, deixa sol davant del porter Alejandro Pascua, i amb un toc suau per damunt del porter li fa el gol. Matava el partit ja, definitivament.
Sí, totalment, matava el partit. I doncs,
a partir d'aquí, minuts per als jugadors de banqueta, minuts també per a Maxi Dornell, el recent incorporat, el jugador uruguaià. Vaja, va jugar poquet, no es pot jutjar una miqueta ni de bon tros el paper o el que pot aportar amb aquest jugador des d'ara fins a final del campionat.
És que jo no sé en camp gran el que pot aportar. En camp petit tenim un jugador com el Víctor Olmedo allà.
Sí, que està també en un moment...
jugant de pivot defensiu, clar. On fire, sí. Està fent una feina impressionant.
1-4, victòria del Sitges, que va superar aquesta dura prova, com és, sens dubte, visitar Carme, i la valoració que feia Manel Rodríguez, aquesta.
Sí, una vegada més hem llegit bé el partit i ha sortit bé, perquè l'equip ha guanyat, i ha guanyat en claretat. I avui del que es tractava era d'això, de guanyar. Bàsicament era el nostre objectiu.
El partit s'ho posa molt bé amb el 0-2, fins i tot amb el 0-3, amb el penal que ha transformat l'Albert. Potser els minuts que l'equip ho ha passat pitjor ha estat quan ells han fet el primer, l'únic que han fet, vaja.
Vaja, però venir aquí no patir, clar, és difícil.
Això, aquests 5 minutets o 10 que ells s'han vist que fent un gol es ficaven al partit, doncs és normal, han apretat, però tampoc hem tingut cap angúnia ni ens han fet cap ocasió de gol i penso que han complert molt bé. Vull dir, és cert que sabíem que en algun moment ens podien apretar una mica, la sort ha sigut que érem 0-3, no? I que el quart gol nostre es veia venir en qualsevol moment, perquè ells deixaven un jugador sol amb el Pasqua o el pilota, qualsevol pilota que tingués el Pasqua aquí era gol, no? I així ha sigut, i a partir d'aquí doncs, bueno, ja s'ha acabat el partit.
Bé, avui, com dèiem al principi, l'equip ha complert, ha fet el que havia de fer en un dia, bé, en què hi havia algunes baixes significatives, i ara comentàvem aquí fora del micròfon l'actuació d'un home com Eloi, no? que avui ha jugat doncs gairebé de tot.
Sí, ha començat a l'antecentre pur, després ha jugat una miqueta més per darrere del Pasqua, i al final ha acabat a lateral perquè tenia el Rafa targeta i preferir no arriscar que l'expulsessin per poder tindre tothom disponible per la setmana que ve. I bueno, l'Eloi és un...
En principi s'ha de veure un pèl desubicat, no?
Bueno, però és normal, clar, com si m'hi poses a mi al principi desubicat. Però no, però bàsicament el concepte d'avui no era que estigués molt ben col·locat. El concepte d'avui és que incordiés moltíssim, que li donés molta llibertat al Pasqua per poder ell moure's amb llibertat. El Pasqua no tenia que baixar del mig del camp avui, ja ho havíem parlat, i que l'Eloi fos el que li fes la feina bruta, no? I ha anat molt bé, perquè el Pasqua ha fet dos gols, i a més ha tingut algun més, i ara l'Eloi s'ha barallat molt i ha treballat, ha aguantat alguna pilota, inclús ha pogut fer un gol, una rematada a la primera part que no ha sigut gol per poc, vull dir que bueno, era, aviam, un altre dia no serà aquest el full de ruta, però avui el full de ruta era aquest perquè necessitàvem sobretot un jugador de manca mossegués, perquè Pasqua i Barberà tinguessin espais i poguessin, perquè encara un camp tan petit has de buscar la manera de trobar algun espai, i l'única manera que teníem era embussar-los amb ells a darrere amb l'Eloi, i que Barberà i Pasqua sobretot quedessin despenjadets i tinguessin opcions, com així ha sigut.
A favor de l'equip, més enllà de la victòria, que és molt important, és el que deies fa uns moments, no? que l'equip en tot moment ha sabut llegir el partit, el full de ruta que teníeu marcat per aquest partit.
Sí, no, l'han fet, l'han interpretat molt bé. Estem parlant de que nosaltres sabem molt bé el que tenim i tenim clar el que hem de fer, i a partir d'aquí cada partit demana una cosa diferent per les circumstàncies del partit. És evident que tinc la plantilla i tinc que anar-la movent en funció del que reclama cada vegada el partit, però bueno, jo crec que en la situació en la que estem, que no ens podem permetre el luxe ni d'empatar un partit, hem d'afinar fins, no? I a vegades no és fàcil. Sé que avui doncs, ha sortit bé, i jo era dels partits que li tenia molt de respecte.
Abans de començar ho comentava en Manel, que venir aquí és gairebé com retrocedir 20 anys.
Sí, és un camp típic dels anys, no sé, 90, no? I bueno, i també li dona més valor.
Aquí no ve de gust jugar, és obvi.
Bueno, però li dona valor el fet de que vinguis aquí i, bueno, i a l'equip doni la cara com l'ha donat, no? Això demostra que estàs per la feina i que no estàs per altres coses. I sabíem, ja ho sabíem, tota la setmana ho hem parlat, que no, després no podem posar excuses de que si el camp, que si... Aquí s'havia de venir a guanyar i fer-ho de la manera que s'havia de fer, perquè una altra manera no n'hi ha aquí de guanyar partits. Et poses a tocar la pilota aquí i quan te n'enteres t'han fotut 3 ja.
Ha debutat al Maxi, sí que ha jugat poquet, i amb el que ha jugat avui és difícil fer una valoració, però pel perfil de jugador que és, Manel?
Bueno, és el que, una mica la feina que fa el Víctor. El que passa que també s'ha de veure que el Víctor ara està en un moment espectacular, és que prescindir del Víctor ara és molt difícil, no? Però bueno, Maxi, ja ho vam dir, que era un jugador que venia ajudant-nos en el possible i amb això estem.
Dimensi que ve, nova sortida en aquest cas al camp de la Granada.
Sí, una altra història.
Totalment diferent.
Totalment diferent. Un camp gran, d'una gespa que està molt bé, on l'exigència del rival serà una altra, tenint en compte que és un rival que està en una situació molt difícil i el fa molt perillós. Ja tenim l'experiència de Calaf, que vam veure el que va passar, que va perdre 4-3 allà. Per tant, aquests partits s'han de guanyar, és aquells que els dona tothom per fet que els guanyaràs, però després s'ha d'anar al camp i s'han de guanyar, no? Bueno, la sort que tenim és que recuperarem la gent que no estava avui i bueno, ja veurem com plantegem. Ara anem a disfrutar d'aquesta victòria I aquesta tarda anem a veure el Montserrat, que juga al camp de la Juve, i a prendre nota una miqueta perquè serà el que ens trobem dintre de 15 dies també, que aquí també serà un partit clau, i fora.
Doncs això, a veure d'aquí un parell de setmanes el Montserrat Igualada aquí al Municipal d'Aiguadols, però abans el partit al camp de la Granada. Això és el que comentava, ens comentava Manel Rodríguez després d'aquesta victòria 1-4 al camp del Carme. Falten 10 minuts per arribar a les 5 de la tarda. Un ràpid cop d'ull a la quarta catalana, al grup 10, per recordar que el Sobrense B va donar un nou pas endavant en les seves aspiracions de ser l'any que ve a tercera catalana. Va guanyar 0-4 al camp de la Granada B. La resta, doncs, tret del Can Cartró, que va perdre 5-4 al camp de la Penya Jove, doncs no va fallar. L'Hortonenc segueix mirant de no allunyar-se massa, va guanyar 1-2 al camp de la Torrellenc. La classificació, que encara continua encapçalant el Subové amb 69 punts, a 6 amb 63 l'Hortonenc. El Can Cartró ja ha descavalcat bastant amb 58 punts. Queden 5 jornades i molta atenció perquè la Penya Jove serà el proper rival del Sobrense B aquest proper diumenge al migdia. 4:51. Vinga, i tanquem ja carpeta futbolística amb els resultats dels equips de la Blanca. Tenim ja el telèfon a l'Isidre Gómez. Isidre, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Començant, evidentment, per la derrota del juvenil A, que va perdre ahir a la tarda aquí al Nou Pins Vents amb l'Escola Futbol, que va per un solitari gol.
El que va lluitar més, que tenia més necessitat, és el que es va emportar el partit. Tot i que van haver-hi oportunitats per part de la Blanca, però no vam afinar avui.
Cert que l'Escola Futbol Gavà venia amb aquella necessitat de puntuar, donada la seva classificació. I bé, la part positiva, que la Rapitenca, que és l'equip que també està allà lluitant aquesta segona plaça, també va perdre aquesta jornada. Per tant,
tot ha quedat igual. Felicitar el campió, que ja és el Nàstic, que en manca de 5 partits, doncs porta 18 punts, o sigui que ja...
Sí, matemàticament el Nàstic ja és campió d'aquest grup primer de la preferent juvenil, i la setmana que ve que passa en Carles de la Ràpita. Bé, un partit prou interessant, com dèiem, per veure quin dels dos equips...
Aviam qui és el que quedarà més amunt que l'altre.
Això mateix. Seguim amb la resta de marcadors, Isidre.
Doncs mira, el juvenil B va guanyar Molins de Rei per 2-4, el cadet A va perdre Pinsbens contra el Castelldefels A per 2-4, i el cadet B també va perdre Pinsbens per 1-2 contra el Cubelles A. En categoria infantil, l'infantil A va guanyar 0-1 al sector Montserratina, l'infantil B va guanyar per 4-1 al Quintinenc A, i finalment l'infantil C va guanyar per 2-6 al Montagut Associació Cultural. En categoria Levina, l'Alevina es va desfer de la noia per 5-1. L'Alevin B, que havien ajornat el partit, va disputar un torneig a Taradell, que va quedar tercer. L'Alevi C va guanyar per 0-4 al camp del Cornellà. L'Alevin D va guanyar per 4-3 al Ribes. I finalment l'Alevi E va guanyar per 1-3 al Vilanova i la Geltrú. En categoria Benjamí, el Benjamí A va guanyar 2-1 al Marianao Poblet, el Benjamí B va perdre 9-1 al camp del Risto Stoikov, i finalment el Benjamí C va perdre al camp del Vista Alegre per 5-2. A les estadístiques, pues, bueno, aquesta setmana 9 victòries i 5 derrotes, podem estar contents. Mitjanament.
La felicitat mai és completa.
Això és difícil de trobar.
És difícil de trobar. Doncs Isidre, moltíssimes gràcies de nou, una setmana més.
Ens gràcies a vosaltres. Divendres.
Adéu-siau.
Adéu.
Vinga, doncs encarem ja la recta final del programa per acabar de repassar els resultats que ens queden. Obrim de nou plana poliesportiva. Futbol femení a la primera divisió. S'ha disputat la jornada número 25 amb victòria del primer equip del Sobrense femení 3-0 davant l'Òdena, davant el CUE. Per tant, petit respir a la classificació, les noies de José González, que són ara desenes amb 22 punts. Ha començat també el torneig complementari en la categoria infantil cadet. El Sobrense no ha començat bé, va acabar perdent 7-5 en la seva visita al camp del Cornellà, i a la segona divisió a l'EB infantil, les més petites del Sobrense, que van golejar 8-1 a la Noia. El Sobrense, que en aquesta categoria és segon a la classificació. Notícia d'escacs, la penya d'escacs del Casino Prado, que va perdre 4,5-5,5 amb el Gerunda, amb el Club Escacs Gerunda. Es tractava del partit d'anada, o la partida d'anada, millor dit, del play-off de sense divisió d'honor, que es va disputar ahir a l'hotel Sunway Playa Golf d'aquí de Sitges. La tornada es jugarà a Girona el proper diumenge, dia 17. A veure si la penya doncs pot revertir la situació i acabar doncs d'aconseguir aquest ascens a la divisió d'honor. De moment, el Gerunda, que com es diu en aquests casos, ha estat qui ha colpejat primer. Parlem de bàsquet. A la Copa Catalunya, jornada número 26, el bàsquet de Sitges, que ha trencat per fi aquesta ratxa negativa de 3 derrotes consecutives, va guanyar 60-72 a la pista del CC. L'únic dels 4 primers que ha perdut en aquesta última jornada és Lluïsos, 79-76, a la pista de l'AS. El bàsquet de Sitges, que de moment es manté en quarta posició amb 17 victòries, 9 derrotes, proper partit, atenció, s'avança a dijous. Dijous, dia 14, rep el grup Barna, a partir que jugaran aquí a Pinsbens a partir de les 9 del vespre. A la primera volta, derrota contundent. Vaja, de fet, la més dolorosa que ha patit aquesta temporada fins ara el bàsquet de Sitges, que va perdre de 30-81-51. Derrota del sènior B, que va perdre 67-59 a la pista del Claret, i derrota també del sènior femení. Diríem que contra tot pronòstic, perquè va acabar perdent 38-54 davant el bàsquet Llor, que és el QE de la segona catalana. Temps també per recordar i per repassar com ha anat la jornada en hoquei patins. A la segona catalana s'ha disputat la jornada número 25 al Club Patí Sitges, al sènior A, que li tocava descansar. Per exemple, dic que el Calafell va guanyar 4